Catalunya Ràdio comença... Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 8 minuts de les 12 del migdia. Us saludem des de la Universitat de Vic. Gràcies per acollir-nos en aquesta aula magna, realment rebentada. Aire condicionat, potser podríem engegar-ho.
Que tens calor? Sí, però... Bon dia, Roger.
Bon dia, Juliana, com estàs?
Estic bastant contenta perquè realment aquesta aula magna de la Universitat de Vic està plena, plena de veritat. La Marta, mentrestant, la tenim a Barcelona.
Sí, no, jo m'he quedat a Barcelona. També cal fer guàrdia perquè suposo que ho sabeu que la cosa s'està embolicant força. La Dana segueix, com deia el president Pedro Sánchez. Està compareixent, de fet, en aquests moments. Podeu seguir per Catalunya Informació, també. I bé, hem d'estar una mica pendents perquè la Dana, com deia, no s'ha acabat i cal estar, doncs això, actualitzant com està la situació al nord de Castelló, al sud de Tarragona, també, amb alertes roges de protecció civil. Així que molt pendents del que està passant.
Per tant, qualsevol novetat sentit, Marta, ja ens aniràs informant.
Em consta que potser en algun moment es connecta en Ricard Ostrell des del cotxe, que està allà de pujada i està doncs presenciant què està passant. Així que si truca en Ricard, evidentment li donarem pas.
Sí, operarem tot i que ens expliqui com està el panorama. Molt bé, dit això, hem d'obrir una carpeta que se'ns està omplint per moments, la de l'Oreja de Van Gogh.
Primer potser podem explicar per què hem vingut a Vic.
Ah, bueno, sí. Bueno, expliquem per què hem vingut a Vic. Aquesta nit hi ha el partit de Vic-Atlètic de Madrid de la Copa del Rei, que tu, Juliana, em demanaves com pot ser que el Vic s'enfronti a l'Atlètic de Madrid.
Jo, Marta, he tingut un moment de caos, perquè m'he despistat. Em pensava que era la Champions. No?
Home, la Champions, mira, el Vic ja li agradaria. Crec que això no passarà mai de la vida.
Però
no,
el Vic està a primera divisió. O sigui, que alguna cosa se m'està escapant i no sé què és.
He hagut de començar de baix de tot. Saps què vull dir? Explicar que el Vic que no és un equip professional, com funciona la Copa del Rei, el sorteig... Bé, que al final ho has entès i fins i tot estàs il·lusionada ara mateix.
Home, il·lusionadíssima. El que passa que tampoc no acabo d'entendre, eh? Vull dir que sí que ja ho he entès com funciona, però no entenc per què fan aquest regal, com si diguéssim, des de la Copa del Rei. És com per fer felices a ciutats petites i equips petits, no?
Absolutament, i perquè el futbol arribi a totes les ciutats.
Ja ens ha tocat, família!
Sí, home, sí, estem molt contents. Una mica de porra, Marta, tu què diries? Com acabarà aquest Vic Atlètic de Madrid?
Jo crec que us fotran 5 gols.
Gairebé t'ho firmo, eh? Si només són 5.
I potser en fotreu un, vosaltres.
Mira, jo no descarto un 1-1, eh? Pensa que és artificial, que no hi està acostumat l'Atlètic de Madrid. En Simeone estarà despistat quan arribi aquí al mig de la comarca. Un 1-1 no descarto.
Mira, jo... Li recomanes en Simeone en el Tinell?
Home, sí, tornant cap a Madrid. Pot fer una parada? No és a mig camí, però
bueno.
Sí.
Sí, quedar per empatxar-vos a menjar carn allà al Tinell. Jo crec que guanyarà el Vic, perquè sempre estic a favor de la diversió i de l'aposta complicada. Per tant, penso que el Vic fotrà 3 gols i l'Atlètic de Madrid màxim 1.
Molt bé, Déu t'escolti.
Esperem que m'escolti, realment.
No pinta gaire així. A veure, tornem a obrir aquesta carpeta que deia. Hem de parlar de l'Oreja de Van Gogh, perquè en les últimes hores Leire Martínez ha donat la seva primera entrevista post-ruptura amb l'Oreja de Van Gogh. Ara la sentirem, però atenció... Perquè qui també ha parlat ha estat Pablo Benegas.
Qui?
No sé si
el... Qui és?
Sí. Mira, us he ficat una foto aquí en el guió.
I tot i així segueixo sense identificar-lo.
És un dels quatre senyors, un dels quatre fundadors del grup.
Ah.
Són declaracions a EFE i a la televisió pública basca.
Te puedes imaginar llegar a una situación así no es cuestión de 2 días o un mes. Hemos tenido diferencias de ver ciertas cosas desde hace tiempo. Hemos ido gestionándolas, bueno, pues como en pareja, como en su trabajo. O sea, las cosas importantes no se toman decisiones a la ligera. Cuando lo que hay de fondo es tu manera de ver la vida, de la música, de tu grupo, que es nuestra pasión, son cosas pensadas y que venían de...
Per tant, desavinences des de fa molt temps i de fons i maneres molt diferents de veure la vida i la música.
Això no sé, entre línies, no mira, deixa'm dir-te una cosa. Aquí el que es llegeix és que no se suportaven. No s'aguantaven ni un minut més, aquest parell. Tots els nois i la Leire.
En el moment on poses a l'equació la manera de veure la vida, a part de totes les qüestions, diguéssim, musicals i, per tant, professionals, és que realment aquí hi ha, com dius, Marta, un malestar ja a nivell personal totalment.
És que no hi ha cap tipus d'encaix. Fent-ne una mica l'equivalent al que seria una parella, és que ho heu de deixar immediatament.
Sí, 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 això no, però, no podia continuar, ja es veu.
Però per com ha estat construïda la narrativa, el que hem entès és que no era una cosa mútua, sinó que la Leire sí que potser s'hi hagués quedat, sí que potser hagués seguit picant pedra per estar aconseguir d'alguna manera encaixar i trobar-se a gust en aquest grup de música, no?
No sé què dir-te. És veritat que és el primer cop que un d'ells es pronuncia després del comunicat on anunciaven que la Leire deixava de ser la vocalista, i recordem que és un comunicat horrorós, que ella no va firmar, a part de ser horrorós i fred.
No li deien ni t'estimem, gràcies per tot el que has fet.
Doncs bé, atenció, perquè aquestes declaracions coincideixen amb l'emissió del programa Me quedo conmigo, d'Emtimat, del grup Mediaset.
Me quedo conmigo es un faro que ilumina el camino hacia el bienestar mental. Abre una ventana a las luchas invisibles y a la importancia de entendernos mejor.
Aquesta no és la Leire, eh?
Perdoneu.
Aquesta és la careta d'entrada, així comença un programa que jo crec que és de pressupost baix.
Anava a dir, mai cap programa ha lluït tan barat.
Doncs llavors, Julián, això contradiu la teva tesi, perquè tu vas dir que la Leire probablement parlava en aquest programa, que ja ens va estranyar molt a nosaltres, perquè era en una plataforma, diguéssim, secundària o terciària, que és Emtimat, i tu vas dir que ho feia per la plata, pels diners.
100% si ho ha fet per la pasta.
Tia, però si llueix tan barat, vol dir que no tenen pressupost, aquesta gent, o et penses que s'ho han gastat tot?
Exacte.
Pensava la Leire.
Exacte.
I han decidit, vale, doncs posem aquí un cartró i tirem endavant.
Sí, jo crec que és més aquesta segona opció. A no ser, o sigui, per mi l'altra opció seria només que el nou sapiguéssim i la Leire fos la millor amiga del productor del programa o hi hagués una vinculació personal amb algú d'aquest equip, perquè si no, no s'entén de cap de les maneres, no, a no ser que li hagin pagat la gran moneda.
Segueixo sense entendre-ho.
Jo no descarto que ja estigués tancada de fa molt temps aquesta entrevista, perquè ara us explicaré com ha anat. No és el que ens esperàvem, eh? L'entrevista no és el que ens esperàvem. És a dir, aquest programa funciona de la manera següent. Hi va el convidat, en aquest cas és la Leire, i hi ha una terapeuta, una psicòloga, que és l'Andrea Vicente. Llavors, parlen com de tot d'inseguretats i de temes, ve a ser una teràpia televisada.
Perdona, però això és pornografia emocional.
Totalment, i ara sentirem fragments que déu-n'hi-do. Us avanço que es parla poquíssim de l'Oreja de Van Gogh. Tot i així, s'han dit algunes coses interessants, almenys en el primer capítol, perquè, clar, som a Mediaset, eh? Això què vol dir? Que han agafat... Han tallat aquesta entrevista en 3 o 4 capítols i de moment ens han donat el primer només. Per tant,
i allà ens tenen, eh?
Roger, deus haver menjat tants anuncis.
Sí,
són uns experts, aquesta gent. Hem posat 4 anuncis seguits.
Soc un expert d'Ausonia, jo, perquè avui era el dia d'Ausonia allà a Mediaset i m'he mirat 4 cops l'anunci.
Molt bé.
A veure, la Leire ha estat molt clara, sobretot a l'hora de parlar d'aquesta obsessió de molta gent per rivalitzar-la amb la Maya Montero.
Al final estaba sustituyendo a una persona que la gente también amaba.
Cuando ya vi que los periodistas en las entrevistas empezaban a preguntarme sobre determinados temas, ahí es cuando dije, upa, Amaya y yo nunca hemos sido amigas, somos compañeras a la que admiro profundamente. Esta especie de interés de poner el foco en nosotras, que yo no soy rival de nadie.
Muy bien.
Lo siento, pero no voy a formar parte de la guerra de otros.
Déu meu, tantes coses a comentar.
Moltes, moltes.
La música de fons de llibreria, que em posa els pèls de punta en el mal sentit.
No hi ha ni un moment de silenci de fons, eh?
La pobra Andrea Vicente, que és la psicòloga aquesta, que no sé on li van regalar el títol, però...
Escolta, amb un respecte.
A mi que me l'ensenyin, Marta.
Escolta, però...
Que me l'ensenyin!
Revisa-li LinkedIn a veure què ha fet aquesta noia un respecte abans de jutjar-la. Jo la vaig a buscar.
No fa malament, l'Andrea.
Això,
no
teniu wifi allà a Vic o no?
Mare de Déu, i forta, eh?
Saps què em recorda? Saps quan a Dulceida el desnud, aquest documental que va fer la Dulceida, la nostra influencer predilecta, a Prime Video, ella feia sessions també de teràpia.
Sí.
Amb una terapeuta també, que era una cosa demencial. Una terapeuta que no deia com res realment interessant. Es quedava tot com a la superfície. Aquesta terapeuta l'únic que li diu a la Leire és muy bien.
Espera't.
Que te l'has de veure sencer.
Clar, hi ha moments que aprofundeixen. Això era només al principi. Llavors sí que...
Toca-nos, eh?
Sí.
Toca-nos. A veure, també surt el tema del comunicat no firmat, que és una qüestió que ens ha obsessionat en aquest programa, i també la Leire fa una mica de balanç de tots aquests anys, 17, amb el grup.
Si alguien se cree que en 17 años de convivencia todo ha sido maravilloso, el sentido común ya te indica que si no he firmado ese comunicado probablemente es que no estuviera de acuerdo con él.
Explora, sí.
Està bramant Leire Martínez?
Sí, fot un parell de bramadetes al llarg de l'entrevista. No, home, és que toquen temes que l'afecten molt.
Però és la primera vegada que diu explícitament que no ha signat el comunicat?
No.
No?
Bé, ah. No, sí, sí que és veritat que potser ella sí que és la primera vegada.
Jo diria
que
sí, explicar
la seva amiga, que va ser les primeres declaracions que van sortir en boca d'una amiga seva que comentava això, no? Que aquest comunicat no havia estat firmat per ella. Però sí que tens raó, Marta, que crec que és la primera vegada que ella explícitament ho diu. M'impressiona que decideixi obrir-se tant fins al punt de fotre-se, bueno, de quedar-se a plorar. Em sorprèn.
És que, bueno, si us mireu el capítol, la veig molt còmoda. Perquè a vegades, quan vas a un plató de tele, tantes càmeres i saps que ho veurà tothom, no t'obres. I s'obre moltíssim fins al punt d'explicar-nos coses que mai havíem sentit. No sentirem més, res
doncs
més de l'Oreja de Van Gogh.
Com té un mèrit l'Andrea, Juliana.
Sí,
però llavors,
sí, li treu coses interessants.
Hi ha algú que se'ns escapa, de veritat. O sigui, o és millor amiga de l'Andrea de tota la vida i per això està tan còmoda, o l'Andrea és com el Roger Escapa, és a dir, una comunicadora excel·lent que fa que et sentis com a casa
encara
amb la llar de
no
foc vulguis, encesa.
T'ho xucla tot.
O aquesta tia ha cobrat 1 milió d'euros per fotre's a bramar allà en vivo i en directo.
En tot cas, l'entrevista dura uns 30 minuts i la major part del temps la dediquen a parlar de la relació de la Leire amb els seus pares.
Mis padres se separan cuando yo tengo 5 años y cuando ellos se separan, el que abandona o el que se va, sale, digamos, de ese hogar conyugal familiar, es mi padre.
A partir d'aquí explica una cosa molt íntima i que jo crec que mai havia dit, que és el moment que, amb 17 anys, la Leire decideix marxar de casa perquè no pot aguantar-ho més.
Yo me fui de... me emancipé muy prontito, no por que quisiera, sino por necesidad.
Vale.
Porque es cuando ahí se deteriora mi relación con mi padre, yo vivía con mi padre, y cuando se deteriora del todo nuestra relación, yo me tengo que ir de casa.
O sea, que en plena adolescencia ya
con 17, 18 años me fui de casa.
Fuiste muy joven.
Sí. La gente de mi alrededor me decía, es que no puedes continuar ahí. No puedes seguir en esa situación. O sea, no... Yo empecé a perder mucho peso, entré en depresión... Y claro, la gente a mi alrededor lo veía.
Una Leire absolutament tocada, amb depressió, fins i tot diu, i en aquell moment, a fora de casa, decideix demanar ajuda a l'assistent social del seu barri perquè no sap a qui més recórrer.
Fui a servicios sociales.
¿Ah?
Para ver si me podían ayudar de alguna manera. La asistenta me dijo, es que como no tienes signos evidentes de sufrimiento o de pasarlo mal, y recuerdo que yo decía, entonces, ¿a mí quién me ayuda?
Però uns dies després, rep una trucada.
Pero me llamó un día y me dijo, mira, hay una familia del barrio que han tenido trillizos y necesitan ayuda en casa. Que vaya unas horas a trabajar con ellos a casa. Y entonces le dije, venga, vale. Y a mí aquellos hijos y aquella familia...
¿Te dio vida?
Buah. Joder, pues a mí el amor y con... Yo qué sé, los niños y me daban tanto amor sin que yo se lo pidiera. O sea, me abrazaban y me besaban a diario. Me hacían sentir la persona más importante, más... Y eso fue el comienzo de mi curación.
Esa chica un poco loca que solía estar cantando por el barrio. Esa chica tan risueña...
Jo crec que no coneixíem aquesta història de la Leire, de la seva adolescència i joventut, marxant de casa, anant amb una família pràcticament d'acollida. Bueno, a mi m'ha emocionat quan ho sentia.
També perquè la Leire sempre ha estat com només la cantant de l'Oreja de Van Gogh, no?
Totalment.
Jo crec que tota aquesta polèmica ara li ha donat espai a ella, com a Leire Martínez, i que en realitat potser serà una oportunitat també justament per això, per conèixer-la i descobrir-la.
Ella vol mostrar totes les capes que té. Exacte, no és només l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, que és la Leire.
I nosaltres ens l'estimem.
Sí, i tant, home, sí.
I ara encara me l'estimo encara més. Això és el que té. Com més coneixes a la gent, més te l'estimes.
Bé, haurem d'estar pendents de...
Això no sempre és veritat, eh?
Bueno, seria un gran meló que no tenim temps
no
d'obrir aquest ara
no.
mateix. Estarem pendents d'aquests nous capítols, a veure què més explica la Leire. Hem timat amb aquesta terapeuta. Ha millorat al llarg de l'entrevista, la terapeuta. Aconseguir arribar fins aquí no és fàcil, eh?
Però, perdona, escolta'm una cosa, que nosaltres... És la Leire la que governa el barco.
Escolta'm
dir,
una cosa.
Aquí l'Andrea Vicente no està portant
Juliana,
la Leire per allò, però... que ella reacciona i ja està.
M'enfadaré, Juliana. No has escoltat l'entrevista sencera, no pots dir això.
Bé,
avui, quan arribi a casa,
te la pots.
Me l'escoltaré, sí. I si he de rectificar, dilluns...
Que pare, està jutjant tres persones que no tenim ni el títol de psicologia, per favor.
Absolutament,
eh?
Absolutament.
A veure, tinguem una mica de decència.
I aquí estem envoltats d'estudiants de psicologia, eh? Que sé que estan per aquí fent un examen i a mi que
vindria... Doncs imagina't. Recollim cable.
Un quart i mig d'una del migdia. Ahir va sortir la revista Hola, que veig que ens hem emportat a Vic, perquè l'hem de comentar. La portada és, bueno, ens va sorprendre moltíssim, perquè hi ha l'Stefano Tsitsipas, el tenista grec, i també la catalana Paula Badosa, la tenista de Begur. I estan posant aquí molts juntets i que se'ls veu com... Vaja, que estan molt bé.
Sí, ens sorprèn perquè, ja ho vam comentar ahir, no? Aquesta parella icònica en el món del tennis fins ara només publicaven de tant en tant contingut a les xarxes. Però això és diferent. Això ja és una altra cosa. Ara han fet un reportatge en tota regla amb una sessió de fotos de més de 8 modelets, amb una entrevista que ho acompanya, amb, suposadament, et venen molts detalls de la seva relació. Repassem aquest reportatge, que té 8 pàgines, ni més ni menys. Aquest reportatge, tant l'entrevista com totes les fotografies, es fa des de París, on es veu que va començar justament la seva història d'amor fa un any i mig, al maig del 2023, quan la Paula Badosa just acabava de denunciar que estava lesionada. Perquè la pobra noia va tenir una lesió...
Està molt fotuda.
Molt polèmica, una fractura en una vèrtebra, i no podia jugar al Roland Garros aquest, que és bàsicament com la seva Champions, una cosa importantíssima, vale? La pobra Paula la tenim destrossada, una nena que tota la vida ha jugat a tennis i que l'han educada per, bàsicament, triomfar en aquesta Champions del tennis, i la pobra resulta que va tenir aquesta vèrtebra fotuda i no pot jugar. Enfonsada. El que no podia imaginar-se és que aquest disgust professional quedaria compensat per una il·lusió. Una il·lusió que en primera instància va arribar en forma de missatge.
Era, l'acaba de rebre, eh?
Sí, l'ha rebut.
L'ha rebut ara mateix.
L'acaba de rebre, efectivament. Un missatge enviat a París, a primavera. Tu imagina't quina... És meravellós. Després de tan sols haver-se creuat algunes vegades per motius laborals en un parell de tornejos, es veu que el Tsitsipas envia aquest missatge. Aquest senyor, que si no el coneixeu, és un dels millors jugadors de tennis del món, 1,93 m, està boníssim, però una cosa impressionant, vale? Es veu que el tio explica que la primera vegada que es va fixar amb la Paula Badosa va ser el 2020, que recordem que en aquell moment Paula Badosa estava amb David Broncano, i el tenista grec va quedar totalment encisat. El seu 1,93 m, tot ple d'amor per la Paula Badosa, diu que va ser un flechazo i que va quedar completament hipnotitzat des d'aquell dia, que va pensar, algun dia estarem junts.
Mira, projectant, eh?
3 anys després, aquell fatídic maig del 2023, amb la pobra Paula Badosa lesionada, va arribar aquest primer missatge. No sabem què hi posava, però Lola descriu aquest començament de la relació com un intercanvi de missatge i un parell de mirades a la vora del Sena, perquè els dos sentissin que estaven predestinats a trobar-se.
I ben bé que es van trobar, eh?
Escolta'm una cosa, potser el periodista que signa aquesta informació i posa més pa que formatge, no? Jo crec que té moltes ganes de treure novel·la per Sant Jordi, aquest senyor o senyora.
Crec que està més il·lusionat el periodista que la parella, també t'ho dic.
Perdona, jo contenta perquè també estic il·lusionadíssima amb aquesta història. Us aviso que a partir d'aquest maig del 2023 es veu que, bueno, va anar tot com un tiro, vale? Badosa diu que en un dels moments més durs de la seva carrera ell va poder aportar-li felicitat, suport, l'aire fresc que tant necessitava en aquell moment. Teníem en Tsitsipas obsessionat amb el fet que eren soulmates, ànimes bessones, cosa que ja havien compartit a xarxes, abans d'aquest reportatge. Ells moltes vegades, quan publiquen fotos, posen soulmates. Que dius, bueno, ànimes bessones, què em vols dir amb això? Doncs es veu que diuen que són molt semblants i que la qüestió del tennis i la infància, no, com completament vertebrada pel fet de practicar aquest esport, els ha unit molt. Tsitsipas diu que admira la Paula perquè és molt lluitadora i que aquestes són la mena de dones que li agraden, que li recorda a la seva mare...
Fuig d'allà, Paula! Hòstia. Home, per favor, és el pitjor que et poden dir, això! No, escolta'm una cosa!
Ell diu, no sé si es veu dolent, i entre parèntesis el periodista posa, riu. Que dius...
Bueno,
el Tsitsipas es peta de riure.
Peta el periodista. Bueno, hi anem.
No, a mi el meu nòvio em diu que li encanti perquè sóc igual que la seva mare. Vamos, deixa de ser el meu nòvio, però en 30 segons.
I això que t'encanta la teva sogra, però és que aquí hi ha una cosa que grinyola.
Sí, jo pensaria que aquí hi ha un problema de mami ixos, si li vols dir. Sí, que també, ja us aviso que també té problemes amb el pare. El Tsitsipas té un tema aquí amb la família que no està ben resolt sense jo ser psicòloga, però ja veig que aquí en passa alguna.
Haurem de trucar a l'Andrea.
Exacte.
Episodi de Me quedo conmigo amb el Tsitsipas, que no sé com porta el castellà, també t'ho diré, perquè aquest nano és grec.
Ja, i deuen parlar anglès amb la Paula.
Anglès, sí, parlen anglès, és a dir, no es coneixen, però bé, és igual. Tot i no coneixes, perquè és impossible conèixer sense que cap dels dos parli la llengua materna de l'altre, diu que ella es lleva cada dia sentint-se afortunat de tenir-la perquè estan fets l'un per l'altre. Parlen també de maternitat en un punt de l'entrevista i, en general, dels plans de futur que tenen. I quan li pregunten sobre aquest tema de ser mare, la Paula només diu que els dos tenen clar que ara mateix la seva prioritat és el tennis, cuidar-se mútuament i potser anar a viure junts. Perquè ara es veu que, clar, a part que estan tot el dia voltant pel puto món, perquè, clar, és el que té el tenis, que està tot el dia de tornejos, sí que tenen els dos un punt de fixa on viuen, però ella viu a Dubai i ell a Monte Carlo. Ja, jo no sé com ho fan. Suposo que diuen que són nòvios, però en realitat només s'envien missatges per WhatsApp, no? Vull dir, on queda això? No ho sé. A banda de la seva relació, també ens expliquen alguns detalls, així més d'ells com a individus, que jo personalment agraeixo. La Paula Badosa. Es veu que aquesta nana es passa el dia escrivint, que té una llibreta que sempre porta a sobre i que hi plasmo tot el que em passa. Soc una persona molt introspectiva. Es veu que li costa molt relaxar la ment i per això cada matí quan es lleva fa una meditació amb visualitzacions.
És que m'està donant una pau.
Jo no sé ni què significa, però també em fa sentir bé. I que intenta repetir la fórmula també abans d'anar al llit.
I què deu escriure?
Ah, bueno, no sé, suposo que com es sent, que està una mica intranquil·la, que té la vèrtebra fotuda, que el Xixipas és l'amor de la seva vida, no? No sé pas què deu escriure. Per altra banda, l'Estefano. Ell és el gran de quatre germans de tota una família dedicada al tennis, d'un pare que va ser el seu entrenador durant 17 anys i que fa molt poc que es van desvincular. Es veu que tenien una relació molt complicada amb aquest pare, que és... Això crec que és molt propi del món del tennis. Típic pare que t'obliga a dedicar-te en aquest univers i es veu que ell, en Xixipas, en realitat el que té és una enorme atracció per l'art. No t'ho perdis. Gran amant de la lectura, la filosofia i, sobretot, la fotografia. Però comenta que no dedicar-se al tennis era una utopia a casa seva. El van obligar a dedicar-se a això. Es veu que balla fatal el reggaeton, però que domina molt els balls grecs tradicionals.
Home, està bé.
I que a casa li diuen Stipokin.
Mare meva,
és un diminutiu,
m'estàs donant tanta informació.
És un diminutiu rus de Xixipas, entès. La seva crush és la Margot Robbie.
És que, clar, m'has donat tants detalls.
Escolta'm una cosa, aquesta entrevista de cop i volta és una entrevista de la Bravo? Que els hi pregunta, entrevista... qui és el teu crush? Com et diuen a casa?
I a part, Marta, està aquesta part plantejada tal qual com una entrevista de la Bravo, o sigui, per punts, de la teva crush, dos punts, Margot Robbie, no és ni una pregunta, és com una espècie de qüestionari. El més greu per això de tot aquest reportatge és que jo em pregunto, per què no parlen de la seva ruptura?
Ara.
Perquè aquest any i mig d'ànimes bessones no ha estat fàcil, no ha estat bufar i fent polles, perquè aquesta primavera passada bé que va haver-hi un moment que ho van deixar i els dos es van encarregar de fer-ho públic a les xarxes. No és que els mitjans diguessin, ah, no hi ha hagut una ruptura. No, no, no. Paula Badosa va fer un comunicat que es va encarregar de fer-lo públic tan bon punt va sortir la primera espurna de rumor que deia que potser aquest parell ho havien deixat, dient que després de molt de temps, bueno, d'un temps junts, havien decidit que ho deixaven per parts iguals, de manera amigable, etc. Jo no sé si després d'això i després de que tornessin amb aquelles fotos de paparazzis que els van enxampar morrejant-se per Madrid, que jo no he vist un morreig tan apassionat a la meva vida, jo no sabia que et podies morrejar amb tanta llengua. A mi em sembla que després d'això és una mica trampós que no parlin d'aquesta separació explicant la seva història d'amor, sobretot perquè Lola fa aquesta trampa també amb el titular, no? Perquè diu... Posen per primera vegada junts i parlen de la seva història d'amor, superació i lluita. I tu vas al quiosc, ho veus, i clar, d'alguna manera entens que parlaran de la ruptura amb aquest superació i lluita. Jo ho sento, però no vull que a Lola, la Paula Badosa, em parli de la superació amb el tema de la lesió. Jo vull saber per què ho van deixar!
Estem amb gent a la Universitat de Vic, m'has fet caure el rellotge...
Si no, o sigui, si l'únic que us interessa, com em passava a mi d'aquests dos, és perquè ho havien deixat, sapigueu que no ho expliquen. En tot cas, jo contenta, perquè el detall d'ell sent fan de la Margot Robbie l'agraeixo, lo de que no sàpiga ballar reggaeton i que en canvi li encantin els balls tradicionals grecs. Són detalls, però a mi em fan feliç perquè com que m'obsessionen bastant aquests dos, mira.
Estic veient que ell sí que té una debilitat per l'art perquè li fa una foto amb una càmera de fer fotos analògica.
Té un compte d'Instagram de fotos.
Sí.
De l'ofant que és de fer fotos. Pobre nano, així és que aquest noi té una sensibilitat que no volia ser tenista. Tot i que per ser tenista has de tenir bastanta sensibilitat també.
Bé, passa un minut per sobre dos quarts d'una del migdia. Ara farem una pausa, fem una pausa, anem a publicitat i a la tornada bé estarem pendents d'aquestes tempestes que tenim al sud del país i a Castelló i ens actualitzarem si fa falta. I després, Marta, hem de parlar de l'Espombo, no? L'última entrega.
Hi ha gent que està farta que parlem de l'Espombo i prometo que avui és l'últim episodi. Ja està. Que jo també necessito, de veritat, necessito desintoxicar-me d'aquesta gent. Estic a dos dies d'ensenyar la Nina a xarxes.
No, home, no ho facis, controla't.
No, ja ho sé,
controla't.
Però és que se m'enganxa. Tu.
Doncs va, fem una pausa i ara tornem.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Si estàs tu i tu i tu i tu
Somos inseparables como un árbol en la tierra. Un puzzle de mil piezas tú, la luna, el sol, la luz. Somos inseparables.
Passen 5 minuts a 2:15 del migdia. Us saludem des de la Universitat de Vic, des de l'Aula Magna, on avui ens han convidat perquè aquest vespre juga al Vic l'Atlètic de Madrid. Hi ha gent ventant-se, aquí primera fila. Fa calor, que sí? Una miqueta. A veure, hem de parlar de les Pombo, perquè avui tanquem la carpeta del docu-reality de la família Pombo, Marta, i també actualitzarem un parell de fronts oberts que s'han activat aquestes últimes hores.
Sí, mira, Roger, començarem per l'actualitat, perquè recordeu que fa uns dies vam comentar que la trama del conflicte familiar a Can Pombo estava pitjor que mai? Amb els cosins, que estaven superenfrontats. Que les germanes van rebre una carta on els oncles els deien que després de la mort de l'àvia paterna, la mare del Pepín, ja no els unia res de res. I que una de les cosines també li havia rebutjat una abraçada a la Maria Pombo a l'enterrament. Doncs bé, prepareu-vos, perquè aquesta setmana hem tingut resposta de la cosina, la Blanca Pombo.
Dado la cantidad de mensajes que prefiero ni comentarlos, que he tenido que leer y recibir estos días, que madre mía, simplemente quería aclarar esto. No esperéis una respuesta por mi parte ni cuéntanos tu historia. No tengo nada que contar, nada que hablar. Quiero dejar esto claro. Y lo único que puedo decir al respecto es que yo estoy súper tranquila y ya está. Y no tengo nada más que comentar. Así que para que lo sepáis y no esperéis otra cosa.
És a dir, fa un comunicat per dir que no dirà res.
Ah. Que també, potser no calia Blanca Pombo. A no ser...
Que vulguis
que
seguidors.
Que en gran part visquis d'això.
És que sí.
I que en gran part et jugui a tu 100% a favor que les teves cosines estiguin parlant de tu.
Juliana, et diré, no és que visqui d'això, sinó que vol viure d'això. Que és una cosa diferent, és aspiracional, eh? Bé, ens confirma per això que no sabrem mai l'altra part de la història, almenys de moment, que no està interessada a xerrar. Però dimarts al vespre, la revista Vanitatis entregava un premi a les germanes Pombo per aquest docu-reality que han fet. I va haver catifa vermella. Doncs la mitjana, la Marta, va tornar a respondre a la cosina, com mira, que estan parlant del Xixipas i la Paula Badosa. Això és un partit de tennis, nois. Ara saca un, ara saca l'altre. Ben ample que es va quedar la Marta.
Ha sido muy triste. Entonces, creo que en el reality fui muy directa. Ya se acabó de faltar de respeto, se acabó de cartas, de insultos, de cosas dañinas. Porque todo acto tiene su consecuencia.
Bueno, pero como dices, todo pasa.
Esto ya nos han dejado muy claro, que no somos familia. O sea, la frase fue muy matadora y eso fue una parte muy pequeña de toda la carta. Entonces, ha quedado muy claro. Yo, de verdad, hemos estado muy abiertas a una reconciliación. Entonces, también te acabas cansando. Bueno, se acaba muriendo el sentimiento.
Que es realmente el pitjor que et pot passar. Que ja no estiguis ni enfadat, sinó que ni t'afecti. Això vol dir que ho has superat completament.
Però jo crec que els hi afecta, encara.
Sí.
És que és impossible que no t'afecti, i encara menys amb el circ mediàtic que hi ha muntat.
Però tu t'has fixat, has fet zoom en els ulls d'aquestes noies quan parlen? No veus el símbol de l'euro?
I tant.
Saben que això els dona de menjar, també. Aquesta trama de conflicte familiar, que no és entre germanes, que sabem que també el tenen, però que és amb cosines, que queda una mica més llunyà, això els dona de menjar.
Absolutament. A la Blanca Pombo també, però jo sempre em poso només en la pell d'una tieta random, saps? Que vull dir-te...
Sí.
Clar, aquesta gent és la que surt més perjudicada.
Correcte.
Perquè tothom va allà ventilant. I el tema que diu la Blanca Pombo, que no parlarà, queda apuntat.
Sí.
Aquesta noia parlarà. Aquesta
segur.
Noia, a la que vegi mig cèntim... Escolta, últimament hi ha molta gent que és del mateix club, El club de noies que s'ajupen per recollir mig cèntim pel carrer. Aquesta noia, a la que vegi mica
club?
De moneda, Dua Lipa, Aitana Ocaña amb la targeta de Santander, que és com dir, Aitana, estàs forrada, cal que facis una targeta... Bueno, és que és de
en aquest cas, jo crec que l'Aitana s'ajup per recollir més de mig cèntim, Crec que potser són uns quants bitllets els que li ofereixen. Però bé,
Marta...
Et diré una cosa, per cert, que la Marta Pombo, mentre feia aquestes declaracions, poc s'esperava que el seu marit, que és en Zama, seria fulminat a xarxes després d'encarregar menjar per emportar en ple temporal, que ja ho vam explicar ahir, gravar-ho per stories, ensenyar sobre com era el gran Salvador i els donava 10 euros de propina.
Tota la narrativa que construïa en el seu Instastory de avui demano per emportar perquè estic molt cansat, però amb la cacau a Madrid, avui el màquina s'endurà propina.
El màquina.
Propina en cash, diu.
Però és que
a sobre és avançar.
Va esborrar les stories, però encara no ha demanat perdó. No ha dit res.
No, va penjar només un Instastory amb el Tomàs Páramo, que és aquest influencer.
Que és padrí d'una de les nenes.
Exacte, padrí d'una de les nenes, i va dir, dia fet, dia tancat. A seguir.
A seguir. Doncs mira, seguim. Tornant a la tercera temporada de Pombo, tot i que el conflicte és un dels temes recurrents, jo us haig de dir que no ens ensenyen grans bronques matrimonials. Es detectava, per exemple, més tensió a la segona temporada, sobretot entre la Maria Pombo i el seu marit, que és en Pablo, i en aquesta tercera entrega us diré que es nota un esforç per ensenyar-nos que s'ho estan treballant, i de fet els primers que ens ho expliquen són ells mateixos.
No sé si os lo he contado, pero Pablo y yo estamos yendo a terapia, porque hemos elegido pues tomar ese camino que a lo mejor al principio puede parecer más difícil, ¿no? En plan, oye, pues mira, estáis mal, pues a tomar por saco, cada uno por su camino, y que haga, y nosotros al revés estamos intentando pues cuidar lo que realmente queremos, que es estar juntos y que nuestros hijos sean felices y ser lo más felices posible.
Estaba como a intentar entender el porqué de muchas cosas mías que vienen de muy, muy, muy atrás. Nos va a dar una serie de herramientas para nosotros usarlas de una manera que nos va a servir a mejorarnos como matrimonio, o sea, como pareja y como todo.
Mira, que són avorrits quan parlen, no hi ha ni una mica, saps, allò de dir ho entonaré que quedi interessant, és avorrit tota l'estona, un peix a la planxa sense oli i sense sal. Però hi ha un titular, i és que la Pombo i el marit van a teràpia de parella. Això no ho sabíem, i és una cosa que ens regalen. I qui sap si un dels consells del terapeuta va ser va, comenceu a fer plans de nòvio junts, intenteu recuperar aquella màgia del principi. Però el viatge que van fer el mes de març, que coincidia, Juliana, suposo que te n'en recordes, amb els Premis Ídolo de la Dulceida...
Impossible oblidar-ho.
Impossible oblidar-ho.
Bueno, però és veritat, a més, i no ho dic per defensar la Pombo, però és que era o anar als Ídolo
o separar-se,
perquè sabem tota que aquest viatge els va salvar.
Correcte, els va ajudar a retrobar-se perquè és un dels primers grans viatges que van fer com a parella. I això de tornar al lloc on et vas estimar tant amb algú, és veritat que pot carregar piles, però també fa que t'adonis que les coses han canviat. I ells reflexionaven que sí, que s'estimen, però ara ho fan de manera diferent.
Jo daré mi vida por ti 100%. I mira, me tiraría desde arriba, del 1 al 10... ¿cuánto me quieres?
Bien. A 25.
Son etapas diferentes de amor.
Sí, pero yo le quiero mucho más ahora que al principio, porque ahora es el padre de mis hijos, me ha demostrado muchísimo durante muchísimos años, y le quiero mucho más ahora, pero antes había más, era como más nervios, más...
Sí, más pasión, sí, una más... pasión diferente. Claro.
Bé, res que no sabéssim, i per cert, també, per si algú s'ho estava preguntant a Can Pombo, no se'ns ensenya què fan amb tanta criatura mentre viatgen tant, com s'organitzen tots per poder fer tants viatges, la Maria, el Pablo, la Marta, en Zama, tots, com poden fer alguns viatges amb nens, altres en sense, i per descomptat, ens ensenyen les seves caretes tota l'estona sense miraments. Calia fer aquest apunt. De tota manera, també us diré que tinc la sensació que s'ha volgut fer molt èmfasi amb el guió d'aquesta nova temporada, en les altres facetes de la Maria Pombo. És com que han volgut deixar la maternitat una mica en segon pla.
O sigui, si no saps que la Maria Pombo és mare i veus aquesta temporada així amb tàbula rasa, pot ser que no, ni sàpigues que és mare.
Et pensaràs que el Martín és de la Lucía i l'Álvaro. Perquè es passen tot el viatge a Nova York, ells són els cangurs. I es passen, doncs, una estona cuidant-los. Clar, no és que l'estigui jutjant, és un comentari que faig, és una observació, després d'haver-me menjat les tres temporades del reality, on en alguna altra temporada la Maria doncs, se la veia maternar més. En aquest cas, doncs, ella, jo crec que ha volgut, de manera molt conscient, doncs, ensenyar les seves altres cares, no? La Maria treballant, com a empresària, anant a desfilades de moda, la Maria Pombo viatjant, i també, atenció, ara aquí fa patir una mica, provant sort com a actriu.
No.
Sí.
No vull de veritat, em trobo molt malament, estic disgustada.
Però què fa, una interpretació? Fa alguna interpretació davant de càmera?
Abans que algú comenci a redactar ara mateix un full de reclamació per intrusisme laboral, que ho entendria, jo us dic que no heu de patir, que li va sortir fatal. O sigui que tothom tranquil. A la Maria li arriba una proposta de fer un paper secundari per a una pel·lícula, no sabem quina, però clar, li diuen, noia, cal passar un càsting, que tu dius Maria Pombo, però aquí el procés l'ha de seguir tothom. I ella i la seva representant van dir que endavant, tot i que és veritat que la Maria reconeix que el seu somni de la vida no és ser actriu, però diu, crec que em pot, pot obrir món. Doncs vinga, endavant, som-hi.
Seria per mi un gir tan inesperat que de sobte fes aquest càsting, se li donés superbé i es convertís en la nova actriu de moda? No ho podria entendre.
Vols saber com va anar? Perquè el dia de la prova la Maria estava feta un flam i va anar molt nerviosa i la cosa no va acabar de rutllar.
¿Puedo usar el baño? ¿Es este, no? Vale, voy al baño.
Llegué ahí y bueno, claro, esta persona pues estará acostumbrada a hacer mil castings.
Yo no he hecho esto nunca, o sea que tú me vas diciendo.
No va a ser rápido.
Y pues nada, pues fue... Lo hice mal.
Muy bien, María.
Pues fenomenal. Pues nada, oye, un placer conocerte. Pues te imaginas, tengo cero expectativas, o sea, que no me vais a romper el corazón si me decís que tal, ¿eh? Luego Teddy, a las dos semanas o así, me llamó y me dijo, han decidido que creo que es mejor contar con una actriz formada. Así que bien, gracias por decirme que no.
I li surt aquest riure nerviós tota l'estona. Però que li ha fet molt mal, que li diguin que no. Però ja està bé.
I va anar per gravar-ho.
Exacte.
Va anar per gravar-ho i per fer una mica de show.
Però que no, queda bé dir... És a dir, no queda bé ensenyar a tothom que t'ha dit que no en un projecte. A no ser que es vulgui fer la humil, ella, també.
jo crec que ella vol jugar aquesta carta de jo també sóc humana i també em diuen que no a coses, i al mateix temps també demostrar que li arriben tota mena d'ofertes i que realment
Juliana,
hi ha tota varietat en el docu-reality.
Has vist aquest capítol? Perquè últimament parla sense saber, més que mai.
Si no ha vist res.
No ha vist res. Juliana, no ha vist res, en home, aquest no. capítol, perdó no, per les paraules, però la Maria Pombo...
No tens més raó perquè cridis.
La Maria Pombo, amb perdó per aquesta expressió, es cagava sobre dels nervis. I és que a part t'ho explica, que és que ella té... No, que té estrenyiment i que quan passa alguna cosa que la posa nerviosa ja li va bé perquè li reactiva el trànsit intestinal. I diu que aquell dia estava fatal i que va tenir uns nervis amb un mal de panxa pitjor, gairebé pitjor que les contraccions que sentia amb en Martín. En el part. És a dir, que era una cosa més aviat seriosa. No queda bé la Maria Pombo i per això jo crec que aquí es vol fer com un bany, una cura d'humilitat. En fi, abans de tancar la carpeta Pombo, que és el que molts esteu desitjant, i jo ho entenc, permeteu-me que resolguem la incògnita que vam plantejar fa un parell de dies abans d'acabar el programa, que us vaig dir... Per què va trucar en David Broncano?
Hòstia, sí!
A la Maria Pombo?
Enganxada.
Tenim la resposta, no?
Tenim la resposta. I suposo que recordeu què va passar el novembre de fa 2 anys. Potser ara no, jo us ho explico. Maria Pombo va passar per Camp Broncano Movistar Plus.
Yo estoy en un nivel e intermedio para todo. O sea, por ejemplo, los muy fachas...
Sí.
Yo para los muy fachas soy roja.
¿Tú para los muy
y
fachas?
Y para los muy rojos soy facha.
Tú, pero ¿pa quién eres tú roja?
Pues te juro que hay
bé,
gente...
Bé, va ser una entrevista molt polèmica, ella estava molt nerviosa, suposo que també va haver d'anar al lavabo, va voler vacilar amb Broncano sense saber-ne, sí, incòmoda per tothom aquell moment. I ella ho ha reconegut públicament més d'una vegada. Va ser un error anar-hi. I a sobre, Juliana, te'n recordes que... És que, a més, es va filtrar el seu embaràs perquè va deixar que li espiessin el mòbil. O sigui, va ser un despropòsit en majúscules. Total, que en Broncano no tenia ni idea que la Maria s'havia sentit tan malament durant l'entrevista. Ho va saber fa pocs mesos. I què va fer?
Meri, me está pidiendo David tu contacto. Y yo que David dice Broncano y yo.
What? Que me da ansiedad que me vaya a llamar, en plan, ¿por qué?
Me escribe, me dice, hola María, soy David, me gustaría hablar contigo y yo. Y encima hablar, claro, que no, ya no era por WhatsApp. Y entonces le llamo y dice, oye María, mira que me he visto todo esto que has dicho a Resistencia, que no te has sentido cómoda, tal. Entonces flipé y le dije, oye, te agradezco muchísimo tu llamada, te cuento cómo me sentí.
Per tant, primera conclusió, en Broncano és un tio de trucades i no de whatsapps. Personalment en contra, preferiria molt més un missatge. Però bé, un any i mig després, ell volia arreglar les coses amb la Pombo. Llavors es van trucar i la Maria, en comptes de fer-se petitona i dir no, gràcies per la trucada, etcètera, etcètera, va ser sincera i va explicar-li com s'havia sentit en aquella entrevista.
No fui yo, me quise poner a vuestro nivel y a tu nivel de gracioso cuando no puedo. Aprovecho a deciros que creo que os aprovechasteis de un poco del personaje. Entonces, ese momento no me sentí mal, fue al verme cuando escuché comentarios y cosas que sí que dije, joder, no sé cómo uno para los pies a un momento ya. Como... ¿Sabes? Como cosas que sí que...
Para que fuese más.
Sí. Entonces me dijo que ellos no habían tenido esa sensación, que para ellos, al revés, había sido como un exitazo, que les había gustado mucho, que lo sienten muchísimo, que no quieren que nadie en su programa se siente así.
Me parece súper generoso.
Y me encantó recibir esa llamada porque cerré un poco un ciclo.
Mira, jo no sé si aquesta pipa de la pau significa que podrem veure la Pombo asseguda al sofà de la Revuelta ara. Jo ho dubto moltíssim, però parlant diuen que la gent s'entén. I aquests dos van parlar i van acabar bé. Això sembla. I fins aquí aquest resum de la temporada 3 de les Pombo. Ara, de veritat, jo necessito detox pombonià, perquè, de veritat, és que em comencen a caure massa bé. I llavors, això vol dir que alguna
bueno,
cosa... Alguna...
Carinyo,
clar, però això vol dir que alguna cosa... És una cosa molt grossa, això. No, no pot ser.
Error de la Pombo també haver arrossegat tant el tema de Broncano, perquè la fa quedar molt petita, que no humana. La fa quedar molt petita i no la fa quedar bé, penso.
Jo crec que sí que hi tornarà, però bueno...
Tu creus que hi tornarà? Jo crec que haurem d'esperar un parell d'anys, eh? Jo crec que no està preparada, ella.
L'opinió del Roger no compta perquè no sap ni qui és Maria Pombo.
Bueno, sóc molt nou, estic a primer de Pombo, però bueno...
Ella està amb el cunyat del gin tònic, encara.
Aquí, a la Universitat de Vic, primer de Pombo.
Exacte.
11 minuts i arribem a la 1 del migdia. Jaume Miranda, bon dia.
Com estàm?
Molt bé, per on pares?
Estic aquí, a Catalunya Ràdio. M'agradaria estar a Vic, perquè sóc molt fan d'en Pilarín Vallès, però
home,
aquí estic.
Doncs sí. Deu estar dibuixant ara mateix,
tot
aquest fora, la Pilarín.
Ai, m'encantaria que me dibuixés despullat.
Pues, saps que no és broma que la Pilarín Vallès, si passes per davant de casa seva, que més o menys tothom sap on viu... Bueno, de fet, el Google Maps ho posa... Bueno, és demencial, eh? El Google Maps ho posa, en plan, casa la Pilarín.
Hòstia, poca seguretat.
Maps així, tu pots passar per casa seva i et fa un dibuix a la mà. Això és molt típic aquí a Vic, és tradició.
Nosaltres, quan anàvem en bici, paràvem a casa la Pilarín, tocàvem el timbre, obria la porta i no li dèiem ni hola. Fèiem així amb el braç, l'estiràvem
I et fot un dibuix amb un permanent. I ella
deixava en Pau a la Laia aquí al braç, que trigava 3 setmanes a marxar aquell permanent.
Escolta, però que lleig, i no li regalava ni una magdalena, ni una galleta, ni res.
Ella et donava menjar, també. Et descuidaves i t'adoptava, la Pilarín.
Mare meva, vull que m'adopti.
Sí, bueno, demana-li, a veure què tal. Escolta'm, Jaume, tu tens noves informacions que ens haurien de servir per actualitzar una mica l'estat personal i empresarial de la nostra estimadíssima Goico, la Jéssica Goicoechea.
Exacte. Jéssica Goicoechea, una de les nostres influencers i models catalanes preferides. Ja sabeu que ella no és gaire donada a parlar, dit per ella mateixa, però contràriament a la seva línia editorial habitual del silenci, aquesta setmana va assistir en els premis Bazaar Woman of the Year 2024 i davant el micro d'Europa Press va decidir despatxar Xona per diversos costats. Vos explico. Jéssica Goicoechea se va plantar davant aquell reporter o reporter i en només 2 minuts i 17 segons va oferir més titulars que Pedro Sánchez en un any. I aquí analitzarem punt per punt les seves paraules, perquè per un costat, com no podia ser d'altra forma, va parlar de la seva vena empresarial.
Todo genial, no tengo de momento ninguna queja. Todo suena típico, pero de verdad, tema personal muy bien, tema negocio muy bien, con la empresa también súper bien, creciendo, así que sobre todo a nivel empresarial tenemos muchos proyectos. Vamos a abrir tiendas el año que viene, viendo también futuras colaboraciones con Goy. Muy bien.
Li va tot bé, no? La veig molt bé.
A veure, a mi si me fas parlar, crec que són declaracions complicades i una mica polèmiques, perquè anem a situar-nos. Jéssica Goicoechea últimament s'està promocionant més com a empresària amb la seva marca de banyadors anomenada Goy. Aquesta empresa Goy tenia el seu únic espai físic en el carrer Ramon y Cajal del barri de Gràcia, on convivien una zona de showroom i una zona d'oficina, no? Però que vàrem anunciar des d'aquí a principis de setembre que aquest espai està tancat i, de fet, a Google Maps indica que aquesta oficina està amb la persiana abaixada permanentment, a pesar de seguir sent la seu central de Goy segons la pàgina web de sa marca. No sé, és curiós que ara ella digui que el negoci va en creixement i que obrirà tenda oberta en el públic aviat, perquè no tenim notícia de tal acció. I, de fet, fa un mes i mig ja va dir en una altra entrevista per Min Cosmetics que estava reformant aquesta oficina de Gràcia per tal de fer-ne tenda i podem assegurar que no és cert, perquè allà no hi ha ni grua ni bàsicament se l'espera.
Companys, ens ha trucat en Ricard Ostrell.
Sí.
Ara mateix és en posta i crec que el podem saludar. A veure, Ricard, hola.
Oh, bon dia.
Com estàs? Això tu, explica'ns.
Doncs bé, mira, ara mateix nosaltres acabem d'entrar a Catalunya, estem a l'alçada d'Amposta, i està caient un xàfec molt important. Protecció Civil ja ha llançat a la província de Castelló una alerta a tots els mòbils de totes les persones que estan en aquella zona dient que tothom es quedi a casa. És un missatge molt contundent que s'ha llançat directament a la població. De fet, nosaltres l'hem rebut en el telèfon mòbil. Estem marxant cap a Barcelona, entrant cap a Barcelona, i ara mateix al Delta de l'Ebre està caient una pluja important. Estem just a la P7 i hi ha un embús important de cotxes. Estem aquí amb el Manel Elias, que m'acompanya. Manel, com estàs?
Hola. Aquí estem. Avancem enmig de la pluja. I realment és impactant veure aquí els vorals de la carretera. Cada cop que passem per davant d'un torrent, ens el mirem i realment van al límit. És a dir, que no hi cap ni un litre d'aigua més. I el terreny que hi ha al costat del voral, ara veiem oliveres, per exemple, està ja molt enfangat i ple d'aigua. És a dir, que és un terreny que ja no té capacitat per absorbir res més. I veient això i sabent d'on sortim ara, és fàcil d'imaginar-se la situació, que és difícil fer-se la idea de com en poques hores es pot descontrolar tant una situació. Doncs bé, ara amb el que hem vist al País Valencià és més fàcil imaginar-se com ara està tot tan al límit que en poques hores, si seguís plovent així, evidentment aquests torrents s'anirien desbordant.
Perquè, Ricard, esteu completament aturats a la P7? És a dir, tallat el trànsit o és simplement que la gent va lenta per precaució?
Sí, la gent valenta per precaució. Hem de dir també que hi ha pocs vehicles, per tant la gent està fent cas a les recomanacions de Protecció Civil. És molt important no desplaçar-se, sobretot a Castelló, que és on està caient aquesta dana més important. Nosaltres ara estem sortint una mica de la dana, encara estem en el mig de la dana, però estem començant a sortir, per tant ens queden, no sé, potser uns 5, mira, ara ens posa aquí 1.000 metres per arribar a Tortosa, per tant ja estem entrant cap a la pujada, però tot el cel, per entendre's, és aquell cel de neu, que queda tot d'un mateix color com gris, ennuvolat, d'un mateix núvol, que no hi ha matís, i la pluja és important. I sobretot això que deia ara el Manel, el paisatge que tenim al nostre voltant es comença a ser un paisatge que ens recorda d'on venim. No perquè hagi de passar això al Delta, ni molt menys, eh? Però sí que l'aigua que està caient, que no és ni molt menys l'aigua que ha caigut a València, doncs és important, i per tant també molta precaució a la gent que agafa el vehicle. És a dir, ara qualsevol persona podria pensar, home, tampoc plou tant com per desplaçar-me, no? Vaig d'aquí d'un lloc a l'altre. Mira, ara acabem de veure un llamp espectacular, Manel, que acaba de trencar el cel d'una banda a l'altra.
Bueno, un dels temes també importants de, bueno, i que s'ha d'estar al cas és que quan et diuen que no surtis, encara que no plogui, encara que vegis que hi ha una certa tranquil·litat, l'avís és per alguna cosa, perquè llavors passa el que passa com ja vam veure l'altre dia a València. Ricard, si hi ha qualsevol cosa, doncs bé, ja ens ho explicaràs.
Cuideu-vos molt. Informant.
Sí, gràcies, fins ara.
Que vagi molt
bé. Una abraçada.
Una abraçada, Manel. Doncs bé, el que farem serà, fem una pausa ara mateix i llavors ja acomiadem el programa. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Bé, un minut i mig, arribarem a la una del migdia. Jaume Miranda, ja ens disculparàs, però, escolta'm, l'actualitat, ja saps que mana,
sí,
eh?
Sí, sóc una persona frívola, però entenc que és prioritari i que no.
Home, evidentment. Abans que els negocis de la Boico, és veritat que hem de
parlar
del que està passant. Tu dilluns com ho tens? Perquè potser sí que hauríem d'acabar de comentar, perquè has pogut parlar amb fonts properes a la Goico i sabem detalls de la seva empresa i com li estan en la vida últimament, no?
Exacte, tenim més informació sobre aquesta empresa de banyadors, vaig a dir una mica fallida, i en parlarem dilluns, a veure què opineu.
Spoiler. Demà sí, no sí, venim,
sí.
Demà fem vacances. No?
Sí, bueno, avui és la castanyada, demà és Tots Sants, i recordeu que estem fent el programa des de la Universitat de Vic, perquè a 6:45 de la tarda començarà aquest una mica abans el Tot Costa per seguir la retransmissió del partit del Vic contra l'Atlètic de Madrid, aquesta primera fase de la Copa del Rei.
Vinga, Roger, ara. Sort.
No, sí.
Que guanyareu.
Estic nerviós,
ànim,
estic nerviós. Però
sí.
Que no aneu amb el Vic.
Sí, però jo doncs crec que fotrem 3 gols.
3-1, has dit
3-1.
Tu?
3-1.
Tu, Marta, què has dit?
És que jo no hi sóc allà, no m'ho sento tan meu, em sap molt greu. No, m'has de convidar un dia a Vic, que coneixeu. Ets més realista, Marta. Sóc realista.
Bé, veurem com acaba aquest partit i el sentirem a Catalunya Ràdio. Gràcies a tots, que vagi molt bé.
Cuideu-vos.